els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
Benvinguts i benvingudes a la veu de Càritas, la veu de Càritas, la secció de la caritat, de l'amor, de l'ajuda als més necessitats, amb la col·laboració, com sempre, de Càritas Catalunya i amb la Montserrat Creus a la coordinació, avui també amb la col·laboració del Lluís Miguel Luna. Comencem amb el nostre habitual resum de notícies. El Parlament de Catalunya ha iniciat el tràmit per aprovar la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme i erradicar-lo, iniciativa que compta amb el suport de la majoria dels grups parlamentaris i que s'ha convertit en una proposta sense precedents a Europa. La llei, impulsada per Arrels Fundació, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Càritas Catalunya, Assís Centre d'Acollida i la Comunitat de Sant Egidi, està ja, doncs, en marxa i en parlarem a la nostra entrevista testimoni d'aquí a pocs minuts amb el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. En relació amb la situació de les persones sense llar a l'aeroport de Barcelona, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i ECAS han fet públic aquest dimecres passat un comunicat conjunt. Les entitats consideren que és inacceptable haver normalitzat la situació d'aquestes persones sense llar i no haver previst un dispositiu d'acompanyament social amb alternativa de pernoctació prèvia a l'anomenada prova pilot, que els deixa al ras. Apel·len a la responsabilitat del conjunt de les administracions públiques perquè totes tenen l'obligació de garantir els drets humans i apunten que la situació de millora econòmica no s'està traduint en la de l'acció per abordar el sensellarisme a Catalunya, un marc aprovat el 2022 i que s'acaba aquest any. Diuen que no s'ha desplegat del tot i, per tant, no està donant resposta a les situacions de sensellarisme que s'incrementen i es cronifiquen. En el comunicat conjunt també celebren que s'hagi tornat a registrar la proposició de llei per erradicar el sensellarisme. Finalment reivindiquen el paper de les entitats socials que acompanyen persones sense llar i que participen en els espais tècnics i polítics per afrontar el problema, alhora que lamenten haver tingut coneixement sobre aquesta situació a través dels mitjans de comunicació i demanen que no s'utilitzin termes com ara insalubritat o inseguretat a l'hora de referir-se a aquestes persones perquè es contribueix a l'estigma sobre les situacions de pobresa i exclusió. Encara algunes notícies més. Càritas Diocesana de Girona i l'Associació Gironina d'Orientació Empresarial han signat un conveni de col·laboració per impartir formació en competències digitals bàsiques i que va adreçada als participants de l'entitat social. Aquesta iniciativa busca millorar les habilitats tecnològiques de persones en situació de vulnerabilitat per facilitar la seva integració social i laboral. En aquesta primera fase, la formació es durà a terme en sessions de 3 hores que es realitzaran en horari de matins. L'Associació Gironina d'Orientació Empresarial posarà a disposició de la iniciativa el seu equip d'experts que impartiran les sessions per aportar coneixements essencials en l'ús de terminals digitals i eines bàsiques d'ofimàtica i comunicació digital. Càritas Girona, per la seva banda, proporcionarà les instal·lacions i els equipaments necessaris per a la formació, garantint un espai adequat per l'aprenentatge. L'acte de signatura es va fer dilluns passat a la seu de la Cambra de Comerç de Girona. El programa d'habitatges de Càritas Diocesana de Lleida ha organitzat recentment dues activitats amb gran participació i un ambient immillorable. D'una banda, un taller d'alimentació saludable amb l'objectiu de proporcionar eines pràctiques per una dieta equilibrada i adaptada a les necessitats dels participants. S'han treballat durant la sessió conceptes bàsics de nutrició i s'han elaborat receptes senzilles, econòmiques i nutritives, cosa que ha fomentat l'autonomia en la preparació dels àpats i una millor qualitat de vida. D'altra banda, en col·laboració amb l'entitat All Swing, s'ha organitzat una animada masterclass de swing que ha convertit l'espai en un escenari ple d'energia i d'inversió per promoure el benestar emocional, amb aquesta diversió, perdó, i la cohesió social a través del ball, creant un espai de desconnexió i gaudi per als participants. Aquestes iniciatives formen part del compromís de Càritas per generar espais de creixement personal i comunitari. I el patronat de la Fundació Antigues Caixes Catalanes ha incorporat dos nous membres, Domènec Xicota, president de la Fundació Antiga Caixa Manlleu, i Salvador Busquets, actual president de Càritas Catalunya, a qui ara saludarem, que ens acompanya en directe. La Fundació Antigues Caixes Catalanes és una entitat que continua i enforteix l'obra social, educativa, cultural i mediambiental de les antigues caixes d'estalvi catalanes de Terrassa, Sabadell i Manlleu. Durant el 2024 ha organitzat més de 90 activitats amb la participació de més de 38.000 persones. A més de la incorporació de Salvador Busquets al patronat, també s'han produït altres renovacions de càrrecs, com la continuïtat de Cristian Terribas com a vicepresident i el nomenament de Maria Cioraneta com a secretària del patronat. Ho hem dit a l'inici de l'informatiu, el Parlament de Catalunya ha aprovat per majoria el registre de la proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front al sensellarisme. Va ser dimecres passat quan la majoria dels grups parlamentaris, Socialistes i Units per Avançar, Junts, Esquerra Republicana, Partit Popular, Comuns i la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, Defensem la Terra, van registrar la proposició de llei impulsada per 5 entitats socials. Les hem esmentat abans: la Comunitat de Sant Egidi, Sant Joan de Déu Serveis Socials, Arrels, Fundació Càritas Catalunya i Assís Centre d'Acollida. I amb Antoni Milian i Massana, catedràtic honorari de Dret Administratiu de la Universitat Autònoma de Barcelona, que va ser-hi present en l'acte i que ha dirigit la proposta de text legal. A més, el text compta amb el suport de 35 entitats de primer, segon i tercer nivell de l'àmbit social i de 5 col·legis professionals. Per comentar aquest tema tenim amb nosaltres Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya. Bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Encantats de saludar-lo. Com està?
Molt bé, molt bé. Encantat de saludar els oients de Ràdio Estel i també a l'equip tècnic.
2 mesos porta com a president. Sí, molta feina, suposo, no?
Sí, sí, hi ha feina.
Molt bé.
Molt maca.
Molt bé. I bé, i suposo que també pendent, com tothom en l'Església, de la salut del Sant Pare, amb sacsejades, amb esperança també, no?
Sí, sí, sí. Molt amb esperança i un punt de preocupació per veure com va.
A veure com va, efectivament. Bé, quan va sorgir la iniciativa de promoure una llei de sensellarisme, Salvador Busquets, i quines entitats la van impulsar? Ens ho pots recordar?
Sí. A veure, va sortir ja feia anys, però es concreta doncs això, fa uns 5 anys, 4 o 5 anys, que les entitats que atenem a persones en situació de sense llar ens adonàvem de que és una situació molt complexa, que afecta molt a la dignitat de la persona, però que no hi ha un marc que la reguli. Hi ha quantitat d'instruccions, ordenances, etc. I vàrem veure que s'havia de fer alguna cosa. També ens vàrem adonar de que era una utopia pensar en que totes les persones que estiguessin en situació de sense llar, totes, assentaments, persones que estan vivint en habitatges insegurs perquè estan ocupats o viuen en habitatges de relloguer, poguessin tenir un habitatge. Llavors ens vàrem centrar en les categories més punyents del sensellarisme. Uh-huh. I les entitats que hi participen doncs, són aquelles entitats que de fa temps ja coincidim amb diferents actes, com pot ser la Comunitat de Sant Egidi, el Centre d'Acollida Assís, Sant Joan de Déu, Arrels Fundació i Càritas.
A més, vostè, abans d'arribar a Càritas, primer a Càritas Barcelona, ja fa uns anys, havia estat Arrels Fundació, també.
Sí,
per tant, les coneix una mica totes, transversalment.
Sí, ens coneixem.
Ens coneixem, efectivament. Bé, quins objectius es van fixar els promotors del projecte de llei, aquestes entitats?
A veure, el primer de tot és això, crear un marc regulatori que afecti a totes les situacions que viuen les persones en situació de sense llar, sobretot les categories aquestes més clamoroses, que és o viure i dormir al carrer o dormir al carrer. Val? Llavors ens vàrem adonar de que l'estratègia de lligar l'erradicació del sensellarisme a poder tenir un pis era una estratègia que, tal com està el mercat de l'habitatge, era molt complicat, i va sorgir aquesta llei aporta algunes solucions novedoses i molt interessants, com el concepte d'espai residencial digne, que és aquest espai, molts d'ells ja existeixen, com poden ser els albergs, als quals s'hauria d'introduir un petit canvi, perquè l'espai residencial digne és aquell espai on la persona hi pot accedir les 24 hores al dia. Té un mínim de serveis, com poder dormir o poder dutxar-se, tenir aigua calenta, preservar la intimitat i s'hi pot estar. La proposta menciona quines són les característiques.
Per tant, hi ha alternatives, és qüestió d'afrontar el tema. La llei, el projecte de llei, millor dit, va entrar al Parlament en l'anterior legislatura, però va quedar aturada ara fa tot just un any, quan Pere Aragonès va convocar eleccions. I havia estat abans aturada des de feia 3 anys. Amb el nou període parlamentari s'ha reprès la proposta. Bé, benvinguda. Quines perspectives creu vostè que té ara aquesta proposta de llei?
Bueno, la llei no és només que va quedar aturada, sinó que va decaure. I decaure significa que s'ha de començar tot el procés.
Clar, perdó. Des del començament. Són dues coses diferents, disculpi, ho aclarim. Sí. Primer, aturada 3 anys, és a dir, que anava lenta,
sí.
I després decau amb la convocatòria, perquè clar, no s'havia aprovat. Per tant,
s'acaba la legislatura,
es tornava a començar.
Comença una nova i ha de començar de zero. Llavors, això és un tema que ens ha preocupat, perquè en aquest període, quan es va tornar a reprendre la tramitació, es van fer les compareixences. S'han fet més de 50 compareixences. I si ara, a l'haver decaigut, havíem de començar de zero, la setmana passada o fa 10 dies va haver l'entrada en el registre, ens preocupava que estiguessin que refer tots i cadascun dels passos. En principi, bueno, ara el tràmit que s'ha de fer és el plenari del Parlament, la mesa i el plenari ha d'aprovar que això vagi a la Comissió de Drets Socials. I si s'aprova, que confiem que sí, perquè la majoria de les forces polítiques hi donen suport, entrarà a discussió dins de la comissió i segurament nosaltres estem treballant i sembla que estan d'acord assumir les compareixences que ja es van fer i donar un termini d'unes setmanes, el que considerin necessari, perquè qui tingui alguna cosa a dir ho digui i llavors que segueixi una tramitació una mica més àgil.
Estem parlant amb el president de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. La proposició de llei recorda també l'obligació de l'empadronament a tots els municipis, un tema que està de fa temps en el debat públic i polític, no?
Sí, sí. De fet, ha arribat un extrem tal que sembla que el poder desempadronar sigui un dret. De fet, és una obligació que l'Institut Nacional d'Estadística imposa a tots els ciutadans.
Obligació individual i, per tant, obligació de l'administració empadronar, no?
El que passa que aquesta obligació comporta tota una sèrie de drets i obligacions. I un dels drets és que qualsevol persona empadronada hauria de tenir dret al que es diu uns serveis bàsics. Serveis bàsics són serveis molt elementals. Però
escolarització dels fills, si hi ha fills, sanitat,
targeta sanitària, etc. No estem parlant de poder accedir a un habitatge o no sé quin tipus d'ajudes. No, són qüestions molt, molt bàsiques. Si tu no estàs empadronat, no pots accedir a aquests drets. I per empadronar-se molts ajuntaments, el que han utilitzat és l'estratègia de dir sí, vostè em diu que està aquí, que està vivint al carrer del lloc, però jo necessito un informe dels serveis socials. I els serveis socials no atenen si no està empadronat. I a part d'ens és un peix
que es mossega la cua. Que està claríssim, sí. Bé, el text legal, en qualsevol cas, també estableix l'obligació de fer recomptes i enquestes en els municipis de Catalunya amb més de 50.000 habitants, oi?
Sí. A mi em va sorprendre, ja fa anys, estic parlant any 2003-2004, un gran expert a nivell estatal i europeu amb sensellarisme, en Pedro Cabrera, que havia col·laborat molt amb Càritas Espanyola, precisament amb temes sensellarisme, i que forma part de la comissió d'experts, formava part d'aquest tema a la Unió Europea, explicava que als Estats Units, la ciutat de Nova York, els recomptes es fan 2 o 3 vegades a la setmana. I hi ha una estadística que, a més, és d'accés públic a través d'una web que tu pots accedir i pots veure per cadascun dels districtes quantes persones hi han dormint al carrer, quants estan dormint amb equipaments, etc. Aquí això costa. Costa perquè, d'alguna manera, és visibilitzar un problema que no tenim solucionat. Però nosaltres demanem que es faci perquè necessitem saber quants hi ha. Necessitem saber si el sensellarisme es concentra a Barcelona o si s'està està anant amb altres poblacions grans. Sabem que el sensellarisme és sobretot una qüestió urbana i necessitem tenir informació.
Senyor Salvador Busquets, quins altres temes capdals planteja la proposta de llei?
Doncs, a part del tema... O sigui, el gran tema és espai residencial, l'obligació d'empadronament. També pràctiques no adequades, explicar pràctiques no adequades i pràctiques que serien correctes. Una pràctica no adequada seria el que s'ha fet amb una persona que està sense llar, amb una població, per exemple, de l'àrea metropolitana, pagar-li o més enllà, pagar-li un bitllet d'autobús perquè vingui a Barcelona. La persona sense llar, si està en un lloc, doncs se l'ha d'atendre en aquest lloc. Tot el tema de recomptes, tot el tema també de tota una sèrie de prestacions que es podrien utilitzar equipaments ja existents i que són importants per a la persona sense llar. Un espai on es puguin dutxar, unes consignes on puguin deixar els paquets, que hi hagi, que puguin accedir a serveis higiènics. Són unes coses bàsiques que, a més, nosaltres el que plantegem és que, en funció de la població de cada municipi, doncs, es determini quants han de ser. Repeteixo, molts d'aquests equipaments ja existeixen i tenen altres usos. Es tracta d'ampliar l'ús del que ja existeix.
Uh-huh. Quins grans canvis propiciarà la nova llei en el cas de ser aprovada? Aquí és la qüestió fonamental, no? Perquè també hi ha, de vegades, la resistència d'algunes persones que viuen al carrer. Bé, aquí hi hauria molt que parlar,
sí,
no?
Sí, hi hauria molt que parlar perquè hi ha diferents elements. Parlem un moment d'això, Dona per llarg, però dos o tres apunts. El primer, és veritat que a vegades hi ha situacions de problemàtiques mentals que fa difícil poder-les vincular inclús a la xarxa de salut mental i que provoca respostes que per nosaltres són estranyes. Però també és veritat que a vegades les mateixes persones et diuen que no volen anar a segons quin servei perquè són com molt, molt elementals i, en canvi, allà on estan, doncs hi ha un veïnatge que més o menys, doncs, parla amb ells, els ajuda d'alguna manera, saben on poden anar a sopar o... És a dir, ja tenen un lloc. Quins grans canvis? A curt termini, primer de tot, la millora en les condicions de vida de les persones que estan al carrer. A llarg termini, i això jo penso que és una cosa que es pensa poc, a llarg termini la societat catalana tindrà un instrument que formarà base, formarà part de l'estructura social de l'entitat, que permeti que aquelles persones que, pel que sigui, les causes per les quals una persona acaba al carrer cada vegada s'està fragmentant més, una persona acabi al carrer, sàpiga que existeix tota una sèrie de serveis que atenen les condicions més dures d'aquesta situació i que, per tant, ajuda a parar la caiguda total i es poden pensar altres maneres o es poden pensar processos de reincorporació a través d'inserció laboral, a través de recerca d'habitatge públic que no existeix, etcètera. O sigui, com a societat ens haurem dotat d'un instrument per pal·liar els aspectes més nocius de la situació de sensellarisme.
La implementació de la nova llei suposarà una partida pressupostària gran, important o suficient per afrontar el problema?
Nosaltres creiem que no, per una raó. La idea bàsica, o sigui, nosaltres no demanem un pis per cada persona que estigui en situació de sense llar. El que demanem és un espai residencial digne i que al mateix temps es desenvolupi una política social d'habitatge, que en aquests moments no hi és, que faci que d'aquí uns anys puguin confluir. També, repeteixo, un espai residencial digne no vol dir forçosament fent noves infraestructures. Es poden utilitzar infraestructures ja existents, però canviant-ne la manera de funcionar. Els albergs obrien a les 8 del vespre i tancaven a les 9 del matí. I el màxim que podies fer era deixar els paquets a dins, però llavors durant el dia no els podies anar a buscar. Obligàvem a la gent a anar amb els paquets al damunt. Tenen uns dies d'estada, són pocs dies. Vull dir, hi havia masses inconvenients, això
clar,
no és un espai.
Clar. En qualsevol cas, el que vostè diu, senyor Salvador Busquets, és que cal atendre les emergències. Després ve el problema de fons, que és a través del dret a l'habitatge, com diu, no? Un marc legal que garanteixi la millora en l'accés a les condicions dignes de l'habitatge. Aproximadament quantes persones se'n beneficiaran a Catalunya d'aquesta llei?
A veure, el tema de dades és complicat. Es calcula que, segons totes les categories CETUS, a Catalunya hi ha com unes 24.000 persones en situació de sense llar. Però això inclou tant les que físicament dormen al carrer, com les que estan vivint en habitacions de relloguer, com les persones que estan vivint en pisos sobreocupats. Sabem de pisos on estan vivint tres famílies diferents.
Són tres famílies que no tenen llar, on tindria llar una, potser, de les tres.
Sí.
Clar.
Però nosaltres no anem a aquestes 24.000. Nosaltres creiem que aquesta llei, d'una manera immediata, podia beneficiar unes 12.000-13.000 persones.
Doncs benvingut sigui, almenys si beneficia 12.000 persones. Les últimes dades dels recomptes a Barcelona parlen de més d'un miler, no?, de persones, sí. O 2.000 fins i tot.
Sí, sí, acostant-nos molt a 2.000.
A 2.000 que viuen al carrer. Bé, i quan trigarem a tenir la llei, se sap, perquè això és, això és tema parlamentari, ja per acabar, senyor Busquets.
Sí, això és tema parlamentari. En principi, això ha de passar al plenari i s'ha d'aprovar que tiri endavant la llei.
Hi ha consens, per tant s'aprovaria, òbviament.
Sí, el que no sabem és quan es fa el plenari, i si pot entrar en l'agenda del proper plenari. I un cop, sí, però el principal factor de retard pot ser la discussió, la tramitació.
Sí, la tramitació, que allargui les discussions, que si detalls, que si aquestes coses. Bé, moltes gràcies, senyor Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya. Endavant, ànim amb la seva feina. Ja s'acosten els 100 dies, que sí. Continuarà amb la seva gestió. Fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aquest dimarts, comencem l'agenda, a 11:15 del matí, en format virtual, sessió informativa sobre voluntariat organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona. Aquest dimecres, a 12:15 del migdia, a l'estand de la Fundació TIC Salut Social, al Mobile World Congress de Barcelona, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya té preparada la intervenció IC Social, en què s'explicarà la proposta sobre interoperabilitat de dades entre administracions públiques i tercer sector social. I a les 3 de la tarda, a l'estand de Barcelona Activa, la taula també participarà en l'espai Iniciatives Tecnològiques i Digitals de l'ESS, on reivindicarà l'economia social i solidària com un nínxol d'ocupació i d'innovació social i digital. Dijous, de 10 a 12 al matí, caminada amb el lema Les dones fem camí, pel riu Ripoll fins al Parc de la Clota, des del carrer Salut 42 de Sabadell, amb un esmorzar i una activitat organitzada per les assistents amb la participació de dones usuàries i voluntàries de Càritas a Sabadell i dels projectes municipals Espai Dones. I també dijous a les 12 del migdia i fins a les 2 a l'estand de la Fundació Mobile World Congress, acte per una plena inclusió sociodigital coorganitzat per la taula del tercer sector, European Social Network i la Fundació Mobile World Capital Barcelona. També dijous a 17:45 de la tarda a la seu de Càritas Lleida, presentació del programa de voluntariat internacional 2025 i finalment diumenge a les 7 del matí al Centre Cívic d'Hostalnou s'iniciarà la 44a edició de la Marxa Popular de la Vall de Bianya, una ruta solidària de 15 quilòmetres que destina part de la inscripció als projectes d'acció social de Càritas Garrotxa. Fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estat.